Bon dia i benvinguts al darrer programa de la temporada de l'Art d'Educar. Avui parlarem de com podem organitzar-nos amb els nens a les vacances d'estiu. Aquestes són llargues i cal saber treure'n profit.
Quan ja s'està acabant el curs escolar, és possible que molts pares i mares es posin de mal humor quan pensen què faran amb els fills i filles amb tantes vacances que tindran a l'estiu, fins que tornen a començar de nou al setembre. Segons Laura Baena, fundadora del Club de les Males Madres, que té una web molt activa, ens comenta que el concepte fer vacances canvia totalment quan el pare i la mare treballen pel fet de poder conciliar, ja que l'estiu es converteix en més estressant i suposa un repte per a tota la família. Com organitzar-se en el cas que els fills i filles siguin petits i no puguin quedar-se sols? Podem tenir la sort de disposar d'avis i comptar amb ells, però moltes vegades no és possible. I llavors, la parella ha de buscar altres alternatives, com repartir-se les vacances, buscar activitats perquè facin els infants, a part dels quaderns d'estius per reforçar el que han après durant el curs. Si fem memòria, recordarem que fa uns anys, tot i tenint en compte que moltes dones no treballaven, les vacances d'estiu dels estudiants consistien en descansar i jugar a la platja o a la muntanya, amb els amics, fent activitats no programades com anar en bicicleta, nedar, fer petites excursions i altres coses que sorgien sense massa planificació. Aquestes vacances, dient-ne més relaxades, han canviat. Actualment, com que estan acostumats a fer moltes activitats extraescolars, durant el curs molts pares i mares pensem que si no tenen coses programades per fer a l'estiu, estan perdent el temps d'aprendre nous coneixements. És normal que tota la família esperi amb il·lusió les vacances i que els pares i mares programin fer coses juntes. Però compte, hi ha estudis que diuen que en aquest període una mica idealitzat pot comportar una crisi de la parella o la família. I si hi ha fills adolescents, serà molt important tenir en compte les seves opinions per decidir quines coses fer plegats, com per exemple, si hem de programar un viatge, als adolescents els cal també que es quedi temps lliure per perdre'l. És bo que els nens tinguin temps per avorrir-se a l'estiu? Cal que hi hagin unes rutines? És important que ells distribueixin el seu temps o és millor que sigui l'adult que els hi marqui una pauta?
De tot això en parlarem avui amb Agustí Cerveto, que és pedagog i ens donarà algunes orientacions del que podem fer aquestes vacances amb els infants i joves. L'Agustí, junt amb la seva esposa, han obert recentment un centre Falset anomenat Centre AGMA. En aquest centre, a més d'oferir servei de psicologia i pedagogia per a infants, joves, adults i tercera edat, també fan reforç escolar. Per aquest estiu també tenen planejat oferir activitats per engrescar els alumnes en la lectura i l'escriptura. Així que avui hem convidat a l'Agustí perquè sempre amb la seva experiència ens pugui donar orientacions i consells sobre com és millor enfocar les vacances d'estiu amb els nostres infants i joves. Bon dia, Agustí.
Bon dia.
Bon dia.
Cal que hi hagi una rutina durant les vacances d'estiu?
Sí, 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 evidentment. La rutina sempre és necessària, no? Bueno, abans de començar, si us sembla, o em doneu el permís, ja que has fet referència a la meva dona, bueno, que a part de ser la meva dona, evidentment, és la psicòloga que fa parella amb mi al centre, i, bueno, excusar-la, perquè no he pogut estar aquí, així que intentaré fer el millor possible sense
molt
ella.
Molt bé, molt bé.
En referència a les rutines, sí que són necessàries, no? A l'estiu són necessàries les rutines, durant l'any són necessàries les rutines, en cap de setmana, durant la setmana, sempre és important que hi hagi una rutina.
Uh-huh. I aquesta rutina, consideres tu que és l'adult qui l'ha de pautar o pot ser un bon moment perquè els infants o els adolescents comencin a gestionar el seu temps lliure?
Bueno, gestionar el temps lliure i no lliure és difícil, no? Inclús quanta gent coneixem adulta que sempre tot el dia va corrents, d'aquí cap allà, d'allà cap aquí, que no arribo, que me falta temps. O sigui, gestionar el temps com a tal és difícil. És algo que hem de dependre tots i que hem de ficar-hi una part, no?, en intentar gestionar el temps. L'adult és possible que sigui, en aquest cas, com a referent, qui hauria de pautar una mica aquestes rutines. Les rutines són bones en molts aspectes. Moltes vegades ens trobem a la consulta que ens venen pares, no? És que ens estem discutint tot el dia per parar taula o per recollir els plats o per recollir la roba o per fer llit o per qualsevol de les mil i una coses rutinàries que fem al dia a dia. Les rutines, una de les coses que ens ajuda és això. Si tenim marcat que en aquella hora s'ha de fer aquella acció concreta, doncs ja no hi ha lluita de poder. Ja no és la mama o el papa qui ha de dir al xiquet anem a fer això en aquest moment, el xiquet entrem en conflicte. Per tant, les rutines, al llarg de la conversa que poguéssim tindre, anirem justificant-les perquè són importants, però sí que és l'adult potser que ha de prendre una mica la iniciativa en marcar-les i conduir-les una mica, no?
No pot ser que els nens, no? Pot ser ja, bueno, no sé, a partir de no sé quina edat fixar, no? Pot ser dels 10 anys o no sé, començar a agafar autonomia, no? També, o no?
I tant. Sí. Però de fet tindre rutines també et fa ser més autònom, perquè et fa ser més segur. És a dir, jo avui que estic aquí, que per mi això és una situació nova, desconeguda, o és una situació a la qual no estic acostumat, me crea certa inseguretat, me crea cert nerviosisme. Si jo sé en cada moment el que he de fer, el següent pas, això me dona un confort, un espai on jo em sento molt més tranquil i tal. Per tant, soc molt més autònom. Crec que va tot una miqueta lligat. Sí, però bueno, sí, clar, en xiquets ja de 10, 12, 13, ja no parlessin d'adolescents, que és un tema és un tema una mica complex i mos estaríem aquí bastant. Sí, és una certa autonomia. Sempre en l'adult, crec, en la figura de l'adult, una miqueta al costat o al darrere, ajudant, no?, a prendre aquelles millors decisions, o almenys a oriental. Pensem que l'adolescència, bueno, ara ja m'embalo, pensem que l'adolescència és una època on has de prendre mil i una decisions i no sempre penses les correctes, i on la figura dels pares és constantment qüestionada. Si això ho anem reforçant des de la preadolescència, a lo millor quan arribarem a l'adolescència, la figura dels pares estarà una miqueta més ben posicionada.
Més acceptada, no? Pot ser?
Més acceptada.
Sí.
I tu què proposaries d'activitats per fer durant un dia que creguis que són motivadores i engrescadores pels nens?
Clar, a vegades parlem en el concepte de nens com algo molt homogeni, no? És a dir, un cotxe el portes al taller i de seguida mos marque... I tot el respecte pels mecànics, sé que és una tasca molt difícil, no em vull ficar en terreno pantanoso, però em vinc a referir que un nen, no, cada individu, per això es diu individu, és diferent a l'altre. Llavors, quina seria l'activitat idònia per a fer? No ho sé. El que sí que sé és que si parlem de l'estiu i les famílies se proposen fer alguna activitat conjuntament, que tinguin en compte que ha de ser una activitat conjunta, que tinguin en compte que si el nucli de la família són 4 o 5 membres, que en participen els 4 o 5 membres, que la disfruten els 4 o 5 membres. En altres vegades parlant amb pares, no, que els intentem pues orientar una miqueta també en aquest aspecte i ens diuen, no, és que vam anar a fer rafting, ja, però i el xiquet petit pot fer rafting, o el pare pot fer rafting, o la mare. Clar, si anem a fer una activitat conjuntament i resulta que la mare o el pare s'esperen al bar, que el xiquet o... No? És a dir, fem l'activitat que sigui, no importa quina activitat féssim. Ara, que estéssim tots, que tots la compartíssim, que tots riguéssim junts, que tots... Potser la idea és aquesta, no sé, eh?
Sí, sí.
I després, no, les activitats aquestes que comentàvem ara més, motivadores, engrescadores i demés, però tu consideres, o vosaltres considereu, que el temps de vacances és important dedicar un espai per a repassar continguts escolars, o és millor que deixem una mica de banda això i ens dediquem més a activitats lúdiques, no?, com aquest rafting que comentaves.
Bueno, aquesta pregunta és... és difícil. Jo crec que, i lligant una miqueta en les rutines que parlàvem abans, durant el període escolar, pues hi ha unes rutines, no?, d'anar al col·le, d'això, d'allò, que a l'estiu se trenquen per complet. A més a més, el dia no mos acaba d'ajudar els pares perquè tenim 25 hores de llum, a les quals no podem estar quiets a casa, no?, i és difícil. L'estiu és per disfrutar, per gaudir, per estar al carrer, per xalar, per córrer, per jugar, per saltar, cridar, no sé, mil i una activitats que podem fer. Però jo crec que deixar de banda el col·le durant dos mesos i mig, tampoc és potser el més adequat. Llavors ja tens per tot. L'estiu, com acabem de dir, tenim 10 hores de llum, tenim 10 hores de sol per poder estar a la piscina, per poder estar amb els amics al carrer i per poder tindre... un horari, potser pautaten els pares, que també parlarem una miqueteta de si em deixeu l'oportunitat de com poder pautar una mica l'horari, on estigui reflexat la part acadèmica. No cal que sigui molt intensiva, la podem fer de forma molt lúdica, jugant. Nosaltres, al nostre centre, si ens venim a visitar, que us invito a tota la població a que vinguéssiu, veureu que estem carregadíssims de jocs. Tenim jocs per totes les aules, per tot arreu. Bueno, és l'eina principal per tot aprenentatge i per consolidar continguts que s'han anat treballant al llarg del curs, lectoescriptura, comprensions, matemàtiques, cada xiquet en el seu cas.
I no és bo que trenquin una mica també amb el tema del currículum, no? De treballar aspectes
Curricular, sí, 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 curricular, i tant que perquè... sí, per això dic que ho podem treballar d'una forma molt més lúdica, no? Hi ha mil milions de jocs pues per repassar continguts escolars, però que no són agafar el quadernet rubio, que... si és més i més permès.
A vegades es cau no, amb això, sí, no? Amb agafar quadernets i vinga, sí. Cada dia toca una estona de quadernets.
Sí, jo no dic que no, cada pare al fi al cap és ben lliure de prendre la decisió que ell més cregui que convenient. Hi ha milions quadernets que estan super, super bé per treballar, però bueno, tampoc se tracta de venga, anem a fer problemes una hora o anem a llegir una hora i mitja. Si ens costa ja el dia a dia durant el curs, pues a l'estiu encara ens costarà més. A l'estiu podem treballar tot l'aspecte acadèmic de forma molt més lúdica. Bueno, de fet, i no sé si puc ficar ara aquí una falqueta o no, nosaltres a l'estiu preparem tot una sèrie de tallers que són de lectoescriptura, de comprensió lectora, de... però d'una forma purament joc. Jo crec que, bueno, ara ja fa uns anys que estem en este mundillo i al començament jo recordo que me costava molt justificar els pares. Quan xiquet acabàvem l'hora i venien els pares a buscar i li deien, i què heu fet? Hem jugat. Ui, me caia. No sabia on ficar, no? Ara jo crec que després de tot este temps, pues ho dic en el campenal, sí, hem jugat. Ja m'ha depres possiblement molt més en estos 40-50 minuts de joc, no? Tot és important, és a dir, llavors trobar la balança és possiblement el fonamental.
Sí, és la clau.
Trobes també que l'estiu pot ser un bon moment per... Abans ho comentaves, no?, una mica lo de parar la taula, desparar la taula, la roba i demés, però és un bon moment per introduir-los amb les tasques pròpies d'una casa, d'una llar, o ja seria una cosa que no cal esperar l'estiu? O...
Ahí estamos, jo crec que l'última part, no?
No cal esperar l'estiu.
Bueno, l'estiu sempre és un bon moment per introduir-les, i si pensem que l'estiu pues, mos pot ser pel context familiar, perquè el pare, perquè la mare, perquè en el si de la família hi ha un bon espai per fer-ho, endavant, xapó, qualsevol moment és idoni. Però bueno, les tasques de la llar, les tasques de casa, quan abans començarem a incloure la rutina, no? És enllaçar una miqueta amb el que anem parlant tot el rato. Quan abans començarem a dir que és algo rutinari, pues, abans ho tindrem, jo, ho tindrem
passa,
après.
El que passa que potser a l'estiu es té més temps per poder estar per ells i anar-los introduint i després ja els encarriles una mica per quan comença
el curs. Que ja tinguin l'hàbit.
I tant, eh? I tant, doncs sí.
Perquè
doncs podem... sí,
a vegades famílies... és falta de temps,
sí.
De poder estar per ells.
Per ells, sí. El que passa és que l'estiu, nosaltres enfoquem en l'estiu com a que és un període de vacances, però és que en realitat és un període de vacances per als xiquets, per a les xiquetes, però és que els pares segueixen treballant matí i tard, i llavors els pares també segueixen anant igual d'estressats que durant l'any, no? A tret dels 15 dies o del mes de vacances que puguen tindre. Per això dic, si a l'estiu tenim un bon moment a nivell de nucli familiar per a introduir algunes tasques, com el que diem abans, de les més bàsiques, no? Des de replegar la roba, des de la dutxa, des de tantes d'aquestes coses que treballem en economia de fitxes a les famílies... benvingudes seran, i si ho podem acabar de consolidar durant el curs escolar, pues un 10 per a aquella família que ho ha pogut gestionar d'esta manera.
Ara... I deixant de banda
el
que és l'estiu, les tasques domèstiques, les ubicaríeu dins d'alguna franja d'edat o quan es consideri que el nen pot, cal estar preparat per depèn de quin és...
Cal estar preparat sempre per qualsevol cosa, però per estar preparat s'ha de preparar. Per tant, crec que sempre, des de totes les edats són bones. A millor que el xiquet que només tindrà 2 o 3 anyets, pues a millor no podrà traure el plat de sopa a la taula, però sí que podrà traure els tovallons, ficant, per exemple, el de la taula, o recollir la roba, o... Llavors... bueno, anar provant i anar coneixent també el xiquet. Hi ha xiquets que de seguida són molt autònoms, que parlaves tu abans, no? L'autonomia. Jo a vegades me quedo sorprès de pares que mos venen i mos diuen, és que els dos anem a treballar i el xiquet se queda sol a casa, se calenta la llet, se fa la motxilla, i jo penso, mare de Déu, ja estem donant una responsabilitat també que potser és massa. Llavors hem de trobar també la balança, no? Tampoc cal que un xiquet de 5-6 anys s'hagi de preparar la robeta, la motxilla i calentar la llet, però potser sí que pot fer algunes...
Sí, a vegades la balança és el que costa, no? Una
és
mica,
difícil,
és a dir,
és
quin moment pots començar a demanar, no? Certes coses i en quin punt hauríem de demanar ja,
hauríem de demanar, no? Hauria de ser ja una responsabilitat del propi xiquet o xiqueta. És que hauríem de parlar de diferents famílies, de diferents contextos, és que, no sé, llavors els pares també poden anar bé, anar a veure si... les famílies que han tingut un germanet gran pues, també poden, ja tenen una miqueta més d'experiència per veure en el petitet que poden fer, no? En allò de que han pecat en lo gran, no? Moltes vegades ens venen els pares, és que en lo gran hi han pecat, bueno, pues tenim l'opció del segon per a intentar fer-ho millor, no? Si això és ser pare és molt difícil, no?
I ara que els nens tenen, estan una mica enganxats amb les pantalles, que si no fan anar a la tablet, fan anar a l'ordinador, i si no fan anar al mòbil, i si no... hi ha algunes estratègies per distreure'ls, o sigui, perquè no estiguin tan pendents, o que ja creieu que sembla doncs, que estigui ja enganxat d'una manera
sí,
que
jo
és
crec
difícil.
Que dit, jo crec que, i és una mica, no? Jo crec que ho hem dit tal qual, sí, s'està creant una certa addicció que és perillosa, no, és molt perillosa, i no m'ho donem compte, jo crec que d'aquí uns anys... bueno, ja comencen a sortir, no? Ja comencen a sortir, evidentment, estudis, ja comencen a sortir molts resultats, moltes estadístiques que ens estan dient, ep, al loro. Quines estratègies hi ha? Bueno, és que és difícil. És que estem tan contaminats per totes internet, no? Totes tableta, totes mòbil, totes digital, totes... abans parlàvem, no?, fora de micros, que este programa lo trobarem penjat a la web. És a dir, tot, avui per avui ja estem, no sé, pactar horaris, pactar acords, economia de fitxes que parlàvem abans en els petits, no?, de lo dels gomets, que...
Quan dius economia de fitxes, a què et refereix?
Ah, sí, bueno, és la típica taula que... És modificació de conducta pura i dura, no? Però bueno... És que hem d'utilitzar totes les estratègies que ens queden a l'abast per intentar... Bueno, l'economia de fitxes és allò tan típic que fiquem a la nevera, no?, un lloc ben visible, on hi ha una graella, en una sèrie d'activitats que volem que treballar o aconseguir. Jo sempre dic que com menys objectius treballarem, més fàcils els aconseguirem. Una podria ser reduir les hores d'ús de la tauleta o del mòbil. Si aquell dia ho hem aconseguit, pues és una mica conductual, jo ja sé que...
Gomet verd.
Jo ja sé que ara podré rebre alguna crítica per parlar tan conductualment, però bueno, és una cosa que va bé. I aquell dia que no ho complim, pues un gomet vermell. No parlaré tant de càstig i recompensa, no estic dient això, però bueno, sí, intentar una miqueta, pues... En els grandets això, evidentment, no ens funcionarà. Llavors, pues hem d'intentar assignar algun contracte, no? com als instituts, als col·legis ja s'està fent, i després pues, associar-ho a una franja horària, és a dir, si acordem que abans de sopar la podem utilitzar, pues, sols aquell espai, no ara després de sopar, no... No sé.
I però pel que fa a continguts, perquè el temps potser el tenim més clar, no? I diem, pues, no sé, aquesta mitjoreta o aquesta franja abans de sopar o quan ho creguem, però el tema dels continguts...
És que com ho fem? Com ho fem, no? Sí, clar, els continguts haurien de estar supervisats sempre per l'adult, no? El que parlàvem abans d'anar una mica acompanyat de l'adult, però és que cada vegada ens trobem xiquets més jovenets que ja tenen Instagram, que tenen qualsevol tipus d'aplicació d'estes, i és perillós en tots i cada un dels aspectes que poguéssim anomenar ara en d'això. Jo el contingut és perillós, però l'addicció, i ho dic així en esta paraula que és una mica dura, també. Perquè, mira, la pregunta és molt clara. Addicció és qualsevol cosa que interfereix en la nostra rutina quotidiana, no? I sempre faig aquesta pregunta, que és molt simple, però què és el primer que fas quan te despertes pel dematí? Tota aquella gent que ara mateix a ella s'estigui responent mirar el mòbil, yep, mal. Algo estem fent que no va bé, perquè si fa uns anys no ho fèiem i ara ho estem fent, senyal que és algo que... Llavors...
I és important fer aquesta reflexió, no? Vull dir, penso que si en els nens se'ls hi anés fent la reflexió aquesta de qualsevol dicció no és bona i que el fet aquest d'estar tan enganxats a la pantalla pot crear aquesta dicció, que una mica els hi treu la llibertat en acabat d'escollir altres coses, no? Perquè quan estàs enganxat amb una cosa vol dir que no en fas una altra i que no tens il·lusió per fer-ne una altra.
Estàs consumint molt de temps allí. Bueno, aquí ara entraríem en discutir-nos en mil i un experts. N'hi ha qui diuen que si l'addicció és bé creada per la dopamina. La dopamina ja sabeu que és algo que tenen totes les substàncies addictives, no? Des de la xocolata fins a les drogues purament. Sabem que els xavals i que els adolescents, sobretot, són autèntics generadors de dopamina. Per tant, si consumint... contingut digital lúdic, creem dopamina, la dopamina mos fa... és una roda, no, no sortiríem d'aquí. Quina és la mesura? No sé, pacta horaris, enfadar-nos si convé. A vegades, com a pares, tenim la por a dir que no. Yeah. I aquesta por no l'hem de tindre. Com a pares hem de dir que no. No sempre diem que no ha de ser negatiu. I a vegades ho fico un exemple tan simple com quan un xiquet de 2 anys va de cara a un endoll, a un enxufe i va ficar els ditets. I de cop sense el pare, no! Este no, és purament protectiu, és de protecció, no ja estem... Pues aquí pot dir-se el mateix, no? Encara que ens haguéssim d'enfadar una mica en el nostre fill, pues s'ha de dir no, no s'ha de tindre por a dir que no, l'estem intentant portar pel bon camí.
No, i fer-li entendre també, no?, que aquest no és per un bé seu.
Sí, sí,
jo penso que val la pena fer-li la reflexió, que no és un no perquè sí, sinó que és un no perquè li fas per un bé seu, perquè no vols...
Perquè és molt difícil, i quan hi entrem en adolescència pues ja no cal ni parlant, és difícil.
Quan entrem a l'adolescència està clar, però cada vegada veiem més nens petits, petits de dos anys, tres anys, que necessiten la tauleta per dinar o necessiten el mòbil per passar una estona...
Perdona, te tallo.
No.
La necessiten perquè els hi hem oferit en algun moment,
sí,
si no, no sabrien
no
que allò és una necessitat. Llavors aquí pues sí que faig un crit d'alerta a tots els pares, evidentment. A tots estos, hi ha experts que ens diuen que fins als 5 anys no hauríem d'utilitzar ni tauletes, ni mòbils, ni res, fins als 5 anys, i als 5 anys els hauríem d'utilitzar en fins purament... d'ensenyament, és a dir, d'aprenentatge, com a recurs educatiu, no com a oci, no? Llavors, si això hauríem de fer a partir del 5, i estem parlant d'aquests xiquets que en un anyet, i els pares estan superorgullosos perquè fan anar el mòbil com a... no? Pues, bueno, aquí una crida d'alerta als pares. Tota la vida s'ha dinat, s'ha sopat sense la tableta davant, i tota la vida, en més o menys dificultats, el xiquet ha acabat lo del plat. Per tant, no sé si és el millor recurs ficar la tableta a l'hora de menjar, no? Però bueno.
I després també...
No, creus que, per exemple, el fet de fer-los anar a casals o a colònies d'estiu continua sent una manera de portar-los molt marcats... I no seria millor que el nen aprengués a distribuir el seu temps?
Home, anar a casals, a colònies d'estiu, jo sempre ho he donat reforçament, no? És a dir, crec que és algo superimportant per als xiquets. Anar a un casal d'estiu a unes colònies dona mil coses positives, des de ser més autònoms que parlàvem abans, perquè a casa a vegades no els hi fem recollir els plats, no els hi fem recollir els gots, però a vegades quan anem de campaments, no? Pues mos toca netejar els plats, mos toca netejar els gots, mos toca adquirir una sèrie de tasques que a la millor casa no hem sigut capaces de fer, i d'allí sí. A nivell d'habilitats socials, han d'estar tot el dia sense el refugi del pare o la mare, per tant ens hem d'espavilar, jo sí que sí que apoyo, dono el meu suport a que els xiquets hagin d'anar a casals d'estius o colònies. La qüestió podria ser, quin és el casal?
És que més que sí o no, és quin tipus pot ser.
Quin és el casal o quines són les colònies que s'haurien de fer? Perquè últimament s'està potser... sobredimensionant tot com parleu abans, no? Durant l'any tots els xiquets tenen 1 milió extraescolars, a l'estiu també hi ha 1 milió oferta de quins casals o quines colònies, des de casals únicament amb anglès o de futbol o de handball o de bàsquet o de qualsevol que cosa. Jo aquí no em ficaré quin és el millor casal ni quin és el pitjor casal per anar, evidentment. Dono tot el meu apoyo a que s'hi vagi en aquests casals, però no tant en si s'aprendrà molt d'anglès o no, sinó en que s'ho passen bé, que se'n riguen. És que jo crec que estem en un punt que, evidentment, aquells xiquets se'n riuen, no vull dramatitzar, però bueno, hauríem de riure molt més del que ens riem, no? Hauríem de jugar molt més del que juguem, hauríem de... Llavors, anem a les colònies en això. Jo recordo les meves colònies de petit i bueno, i també pot ser... Me'n vaig una cosa a l'altra,
no,
però també pot ser un bon moment les colònies i els casals, perquè hi ha molts on estan prohibits totalment, enllaçant una mica amb el que dèiem abans, els mòbils. Llavors, possiblement sigui una bona teràpia, no? Anar de colònies 3 dies, 4 dies, 5 dies i dir, faig una desconnexió digital total, tot i que segurament trobaran la drecera perquè els xavals són superintel·ligents i superastuts per aconseguir-ho. Però bueno, si els desintoxiquem una miqueteta, pues també mos pot anar bé. no sé, és que donaríem també mil i una coses bones per anar de colònies, no? Pues autoestima per ells mateixos, veure que són capaços de fer moltes coses que a la millor quan no estem de colònies ens ho fan els pares o les mares, per tant ja no confiem, no sé, anar de colònies i tant que sí.
Potser amb les colònies és més evident, amb els casals a vegades tornem a entrar molt, no? Amb taula, cadira, aules...
Sí.
No ho sé, eh?
Sí.
Que bueno, hi ha de tot,
estava,
eh?
Però... Jo ara ho estava englobant tot una miqueteta, no? Casals i colònies. Sí, potser estava parlant quan parlava més pensant en les colònies que en els casals, però tornem a lo mateix. Hi ha casals de totes les maneres. Hi ha casals que són molt d'una taula, quatre cadires, un pot de llapisos, o dos peces de plastelina, per fer una mica més lúdic. Clar, això tampoc és el que potser estem buscant, no?
Clar. Mm-hmm.
Com a xiquets, però bueno, hi ha casals on pots jugar molt, on pots estar molt amb els companys, on pots aprendre moltes coses que potser durant l'any no tens oportunitat de fer.
I després també el fet del treball en equip, no? Amb nens que no són del grup
I
classe.
Tant, i tant, perquè
llavors
a vegades...
interactuen amb nens de diferents edats.
Sí que és veritat també... que avui per avui pues, ja tots els col·les, no? S'està treballant ja molt per àmbits o cada vegada més, per projectes, molt a nivell interdisciplinar i molt per nivell de cicles i no tant a nivell de curs. Però bueno, el casal pot ser una encara molt més bona oportunitat per treballar un xiquet de primer i sisè o ESO i no... Ah. I és bo mesclar totes les edats, jo sempre ho he dit, perquè els adults prenen el rol d'adult, l'infant pren el rol d'infant. Llavors és important també que hi hagi diferents edats a dins d'una mateixa activitat, i tant que sí. Tots ajuden i tots treballen i tots cooperen.
I ara parlàvem de no, les colònies d'estiu, que seria com aquesta activitat que tu no, recolzes, no, de diversió i de creixement també per als nens i nenes. I no sé si ens podries recomanar alguna activitat per poder fer en família, no, com deies abans, de forma conjunta, per poder afavorir aquest vincle familiar, per poder això, fer família.
Fer família, i tant. Qualsevol activitat... és bona, qualsevol activitat, ho hem anat parlant, no?, al llarg de la conversa. Cada família és un món, hi ha famílies que els agrada molt l'esport. Aprofitem-ho, marxem a la muntanya, fem senderisme, fem anar en cavall, fem, no sé, fem natació, fem caiac, fem mil i una activitats que podem fer tots junts. L'important, i em repeteixo en això perquè crec que és superimportant, que ho disfrutem tota la família. Altres famílies no seran del món de l'esport, perquè no, penso en algunes famílies que em diuen no, jo això d'anar a caminar o això d'anar... Pues bueno, pues intentem buscar una altra activitat, a la millor podem fer una activitat molt més cultural, a la millor és una família on li agrada molt més visitar museus, visitar esglésies, visitar monestirs, visitar... L'estiu dona per a molt. Jo crec vivim en un país magnífic on tenim una diversitat d'activitats bestials, des de la costa, fins a l'interior, fins a... No? Llavors...
Hi ha alguna proposta sense haver-nos de desplaçar, no? Per aquelles famílies que potser no puguin per horaris o per qualsevol motiu?
Alguna proposta...
Ficant més difícil, això.
Sí, m'estàs apretant aquí. No sé quina proposta te podria... Però bueno, el que estem parlant, no? Un dia de família a la muntanya, aquí tenim muntanya per tot arreu, pues anem a disfrutar-la, anem a conèixer. A vegades, i això ja me fico jo primer, me'n anem al Perú, me'n anem a Mèxic, me'n anem als Estats Units, me'n anem a Grècia, me'n anem a Marroc... Tenim molt a propet coses magnífiques per anar a veure, per anar a conèixer. Jo sóc de Corbera d'Ebre i aprofito, va, faig una altra falqueta. Corbera d'Ebre ho tenim a 20 minutets, tenim el poble vell, tenim molta història allí. És possiblement un espai ideal per visitar aquella família que li agrada fer esport. Tenim la Via Verda d'Horta al costat, tenim els ports, tenim... cultura, tenim Picasso, tenim bueno, també el vi, no? Com aquí el Priorat, per tant, si em demanes una activitat, pues, et diré que podria ser una bona activitat aquesta, no? Anar passant, ni que sigui un cap de setmana, ni que sigui un dia, ni que siguin dos dies, avui per avui, Priorat, en això sou pioners, no? Hi ha molt de llotjament rural, hi ha molta... Bueno, nosaltres som més rurals i potser això no ens atrau tant, doncs pues, bueno, pues, no ens quedem a dormir, anem a fer simplement l'activitat i...
No, però de llocs per veure aquí el Priorat n'hi ha moltíssims.
Moltíssims, i tant que sí.
Si no cal anar gaire lluny.
I tant que sí. Bueno, jo he ficat... i fica la palca de Corbera perquè es tira gent cap a la Terra Alta, però i tant que sí que el Priorat és idíl·lic per visitar mil i un puestos, no?
I després també el fet de plantejar, jo què sé, doncs fer una manualitat o fer coses que la millor els engresques, jo que sé, a fer una cabana, a coses que es poden fer tranquil·lament a casa o al tros, i que ells xalaran si ho fan amb els pares.
I tant que sí, tant que
canvi,
sí.
I qui veu la implicació, no, dels pares en les seves coses.
Aquí està, la clau és aquesta, la implicació, és el que parlàvem. És que a la millor un dia en família genial pot ser, si algú té un tros, anar al tros, els cinc junts. Si tenim un mas, anar a fer una rostida al mas. És que això pot ser... Bueno, jo ara ja parlo de mi personalment, d'altres quan ens juntem tota la família, anem al mas a fer una rostida, allò és un dia genial. On hi ha l'espai de jocs després de dinar, on hi ha l'espai de caminada possiblement abans de dinar, on hi ha l'espai de conversa durant el dinar, on tots podem parlar, on tots som escoltats, on tots riem. Aquí està la clau. Sí. La clau d'un dia perfecte és on tots tinguéssim espai, on ningú se sento de banda. I si algú veu en el dins de la família algú que s'està quedant de banda, estireu-lo. Estireu-lo, que també empoderem-lo, no? Que també tinc espai. A vegades això passa, no? Els pares, les mares, empoderem molt els xavals, però també és important que nosaltres tinguéssim el nostre espai. A tothom li agrada ser reconegut, ser escoltat, ser... Això podria ser un dia genial d'estiu.
Molt bé, doncs nosaltres també se'ns està exhaurint el temps del programa. La veritat és que ha sigut un plaer parlar amb tu i poder compartir aquesta estona.
No, no, el plaer ha sigut per mi poder vindre aquí. I... no sé si, perdona, si puc aprofitar per presentar una mica l'espai, breument?
Sí.
Sí? Bueno, res, és simplement...
Sí.
Però per algú que m'ho estigui escoltant, nosaltres estem a l'Avinguda del Tancat, allà al costat del col·le, i bueno, una miqueteta, com m'heu dit a la introducció, oferim serveis de psicologia, de pedagogia, a nivell d'acadèmia, de reforç escolar, com sempre s'ha dit, i logopèdia. Us invitem a tothom. Nosaltres aquí hem vingut, som nous, no? Nosaltres ja fa uns quants anys que estem a la Terra Alta, a Gandesa, però us invitem a que vinguéssiu a conèixer el centre, que pregunteu, demanéssiu informació i que us poguéssim ajudar en tot el que estigui a les nostres mans i assessorant tot el possible.
Molt bé, doncs ha sigut un plaer i te'n donem les gràcies per haver vingut, donant-nos de totes aquestes orientacions, i esperem en una altra ocasió i algun altre tema que sorgeixi poder comptar també amb vosaltres.
Serà un plaer poder vindre sempre que es pugui.
Molt bé, doncs fins aquí el darrer programa de la temporada de l'Art d'Educar. Ara donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge a les 8 i el dimarts a les 8 del vespre, que repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Jordi Sol de Vila, que ens ha fet de tècnic, jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana i esperem retrobar-nos amb vosaltres al setembre. Bon estiu.
Que vagi bé.